La guerra era inevitable. Així ho havien acordat els mandataris d'ambdós estats. S'havia de cobrar diversos centenars de vides a cada bàndol per així solucionar el problema de la superpoblació. A més, s'havia d'aprovar armament nou i noves tècniques de medicina i demostrar la seva eficiència per després vendre-ho a tercers. També s'havia de crear un grau de destrucció important que comportaria nous llocs de treball i una important reducció de la taxa d'atur. Finalment, també s'havia acordat que el detonant seria l'assassinat del més popular dels nobles mentre estava de visita a l'altre estat, pel que ambdós pobles s'enfadarien un contra l'altre i alhora els governants es treien un rival polític que podia acabar amb tot el sistema que tant els beneficiava.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. El món del setè art ens atrapa com a espectadors, però i si també poguéssim ser protagonistes? Aquest és el joc de la companyia Cheap Films, que entre trets o vintage i molt sentit de l'humor és capaç de portar-nos a casa un rodatge on cadascú té el seu rol. Avui descobrim què és Cheap Films amb el seu impulsor, l'incansable Xavi Socias, que fa uns mesos, recordem, van tenir aquí al Quimèric com a responsable del Festival de Joc del Pirineu. Però també abordarem el cine d'una altra manera, consultant la cartellera i comprovant quines pel·lícules de gènere s'estrenaran durant la segona meitat d'aquest any 2019. Ja us avancem que hi ha títols molt variats, des de Spider-Man i Annabelle, passant per Ghostland, Terminator i l'episodi 9 de Star Wars. En parlarem amb en Marc Garau. I acabarem parlant de literatura i acostant-vos una recomanació, El problema de los tres cuerpos. Aquest és el contingut del 42è Quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Esto no.
Plátano no. Vale.
Estem escoltant uns dels tràilers d'una de les pel·lícules del gènere fantàstic que s'estrenarà la segona meitat d'aquest any 2019. I per parlar d'aquesta i d'altres pel·lícules que crec que arriben a la vintena, tenim a l'estudi el Marc Garau. Benvingut, Marc.
Hola, què tal?
No podíem acabar temporada sense fer un repàs a la cartellera i fixar-nos en els títols que ens pertoquen, no?
Seguint la tradició, no? Com cada temporada.
Exacte, ja dos cops per temporada toca venir-ne a parlar. I comencem parlant de Spider-Man, que és la primera de les pel·lícules de gènere que s'estrenaran, concretament el dia 5 de juliol, d'aquí res ja.
Sí, és la Marvel, ja sabem tot el que significa, i l'última pel·lícula de la fase 3, i que a partir d'aquí, un cop s'estreni, és continuació directa de Vengadores Endgame, i sense saber cap on tirarà l'univers cinematogràfic de Marvel, perquè no han dit res fins que estreni aquesta pel·lícula.
Continuació d'Endgame?
Sí.
No podem veure Spider-Man suelto?
No, perquè i a més el tràiler t'ho deien clarament. Si no has vist Endgame, no miris ni el tràiler.
Txan, 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 txan.
Sí, jo tinc una queixa
sobre... Ara, amb això del plàtan m'he quedat, saps què?
Tinc una queixa sobre la pel·lícula, que és Spider-Man Lejos de Casa. A veure, qui hagi vist Infinity War, más lejos de casa no estarà.
No, clar.
O potser troba una manera encara d'anar més lluny, eh?
Però molt lluny,
Estan
ara, eh?
Massa allà i massa allà i massa allà, no?
Sí, però és Toy Story 4 allà.
I ambientada a Europa, també,
que
això.
Que potser també està a la llista, no?
Situa a Europa i apareix a perfil Doctor Mysterio, que és un dels enemics aliats de Spider-Man dels còmics, que mai saps cap a quin cantó tira.
Ah, per això del Mysterio.
Oh. I que per lo que intueixen també faran referència al multiverso i tot això de Marvel.
Jo per la temporada que ve li diré al tècnic, al Roger Benet, que ens busqui un efecte de bola de l'oeste per quan l'Alfons fa aquestes frases, saps? Perquè no es faci aquest silenci tan incòmode. Que, punts forts a veure de Spider-Man. A part del mono de...
És Spider-Man!
Hem acabat en game... què ens ha de cridar?
L'actor, el to juvenil que han tornat a agafar les pel·lícules, l'humor, acció...
Ho té tot.
Sí.
Però és Spider-Man, és o sigui, ja està.
Jo no et trobaria punts fluixos en aquest tipus de pel·lícula, perquè a mi m'agraden totes.
I aniràs ja el dia que s'estreni, no? El 5 de juliol allà pitxant.
Ara és complicat posar dates a tot. Depèn d'una personeta petita que tinc a casa, així que no puc triar jo.
Una sessió de Spider-Man per nadons, la tenim contemplada?
Ah, jo no el porto, sinó per nadons, però es pot demanar.
Es pot demanar, per demanar que no quedi, no? Doncs comencem amb Spider-Man, però canviem de gènere i anem al terror, perquè torna Annabelle.
Todo lo que ve ha sido objeto de algún embrujo o maleficio o se ha empleado en algún tipo de práctica ritual. Aquí no hay juguetes.
Aquesta seqüela de la saga d'Expediente Warren, que, clar, va començar molt bé Expediente Warren, però després Annabelle ens va deixar una mica freds, per dir-ho així, perquè veu del que és Expediente Warren, però els guionistes no són els mateixos, si no m'equivoco, i l'estètica tampoc. I ara ens arriba la segona part d'Anabel, l'Anabel vuelve a casa. Què hem d'esperar d'aquesta Anabel?
Aquí és Anabel i Expediente Warren, ho han fusionat tot, o sigui, és Anabel contra els mèdiums d'Expediente Warren.
No, això em sembla bé, però si està ben fet, clar.
Sí. Aquí la Nina, al museu que tenen ells a casa, aprofitant tots els objectes maleïts que tenen, a saber quin caos pot crear.
Té molt morbo aquell museu, eh?
Sí, bueno, és que la primera pel·li, a la pel·li Expediente Warren, ja hi ha escenes només d'ensenyar el museu amb la Nina que et cagues de por.
I l'efecte de la porta aquí ens ha quedat que n'he pintat, eh? Però heu vist l'Anabel original?
Jo em vaig quedar amb Expediente Warren.
No, jo vaig veure la pel·li d'Anabel, però ja... com que està basat en fets reals, la Nina de l'Anabel de les persones reals no té res a veure amb la... O sigui, és una Nina d'aquelles de drap de tota la vida. Vull dir, no
fa tanta por. Casa, no?
Fa zero por. No, les teves fan més por encara que l'Anabel aquesta. Vull dir que... No sé, podem tornar a donar-li un vot de confiança o si la primera no ens va agradar, més val que passem?
Bueno, és una fórmula que funciona, així que jo crec que es pot donar l'oportunitat. Al final poden ser més o menys fluixes, però totes tenen el seu encant que t'acaben enganxant.
També és veritat que el juliol hi ha poques pel·lis de terror en general a la vida, llavors ens pot servir, no? S'estrena el dia 12 de juliol. Bé, doncs apuntem la data i del terror al cine per tots els públics.
La vida no és justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad.
I amb aquesta veu tan agradable, el Rei León.
Sí, ens tornem a trobar ara que Disney s'ha ficat al cap que, no sé per què, vol fer en acció real totes les seves pel·lícules d'animació, i ara ens trobem amb el Rei León. Després d'Aladdin, que es va estrenar fa poc, doncs arriba el Rei León.
Sí, però el Rei León aquest no pot ser acció real, és tot fet per ordinador.
Sí, per ordinador, intentant imitar acció real.
Sí, 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 molt ben fet, però és fet per ordinador.
Però jo a Aladdin, des que vaig veure el Will Smith vestit d'aquella manera que em pensava que era un fake, tinc zero confiança en l'adaptació de Rei León, perquè a més bueno, nosaltres som de la generació del Rei León d'animació.
Exacte, vull dir però que... el Rei León, el no haver humans i això, potser és una mica diferent. I no reconèixer cares de ningú, potser això ajuda.
Menys cutre, no?
Sí, unit a que està el director d'Iron Man i del Llibre de la Selva, Jon Favreau, que ja té control sobre pel·lícules d'aquestes d'animació per ordinador.
Sí, el Llibre de la Selva, els animals estaven molt ben fets.
Sí, i l'adaptació era bona, també. Mm. Sí que es pot esperar, d'aquesta es pot esperar una bona adaptació.
Clar, aquesta adaptació arriba més en un moment, almenys aquí, que tothom ha revisionat el Rei León, ni que sigui pel musical que s'està fent a Madrid des de fa tants mesos, que tothom s'ha escapat a veure el quasi.
Sí, és una pel·li revisionable sempre, eh? Vull dir, a mi és una pel·li que m'agrada i que la podria veure...
És un drama shakespearià. Sí, és Hamlet.
Sisplau, la bola de l'oix. Seguirà sent per nens?
Sí, la idea és que sí. Disney ara, totes aquestes adaptacions, quan més públic millor per ells, més diners.
Sí, l'únic que allà és un germà matant un altre germà i després l'estaran el seu fill, o sigui, sí.
Et sembla poc?
És un drama familiar, crec, molt apte per nens.
A tots ens ha passat, no?
Això és típic de Disney, eh? Fer-te plorar la primera mitja hora de pel·lícula i després gaudir.
El dia que fotim Bambi allà...
Jo amb Up ja vaig pensar que no era apte per nens, però bé.
Però Up és la Pixar, no? La Pixar, però... pronunciar molt bé.
No acabarem la secció avui, eh? Perquè, clar, amb aquest nivell on... Rei León, dia 19 de juliol, per tant, just d'aquí un meset, perquè la puguem veure. I tornem al terror, que ja sabeu que a mi m'agrada molt. This town has told stories about me. Es tracta de Històries de miedo para contar en la oscuridad, que s'estrena el 9 d'agost.
Sí, això és una adaptació d'uns llibres de terror infantil i que han aprofitat per fer que són diverses històries i han juntat una història en un poble on van apareixent morts per anar juntant totes aquestes històries dins la mateixa pel·lícula.
Però que són històries... O sigui, parteixen d'històries sueltes, separades.
Sí, com un Pulp Fiction.
Sí, hauran agafat, sí, és una amb la premissa de tenir una pel·lícula, van juntar i de les morts d'un poble van enllaçant les històries.
Mm-hmm. Pinta bé?
Pinta bé, o sigui, producció Guillermo del Toro, això ja és un bon reclam, i el director és el director noruec, que no diré el nom perquè poder la cago, que va fer una curiosa pel·lícula que es deia Trollhunter, que estava força, era interessant.
Ostres.
Així que té bons noms darrere.
I què hem d'esperar exactament? Terror clàssic, una cosa així més...
Una mica de tot, perquè per allà hi ha Casa Encantada, hi ha un espantaocells estil Pallasso de It, o sigui, una mica de tot.
Doncs està bé, perquè l'agost no acostumen a haver molts títols i és un bon reclam,
no? I a mi,
no?
Personalment, aquestes pel·lícules que són 4 o 5 històries dins la mateixa pel·lícula sempre m'acostumen a agradar.
Potser són menys comercials, no?, a l'hora de vendre-les, però són agraïdes quan
si
les veus.
Si estan ben fetes i ben enllaçades, sempre agraden.
Com un
i si no, hi ha aire condicionat.
No? També. Això està bé. Aquí a la ràdio també en tenim,
sí,
per això.
Sí, està molt bé.
I després tenim a 47 metros 2.
Ahora que caigo, mirad lo que he encontrado esta mañana.
Un diente de tiburón.
Ajá.
Voy a llevaros a un sitio que ningún turista encontraría ni en un millón de años. Es nuestra oportunidad.
Estic una mica perduda sobre aquesta pel·lícula. Què me'n pots dir?
Aquesta no... és una continuació no planejada, realment, d'una pel·lícula que es va fer fa 2 o 3 anys, de molt baix pressupost, sobre unes ties que anaven a Mèxic i volien bussejar amb taurons i agafen l'excursió, el vaixell, la gàbia més cutre que troben, i conforme van fent la inversió es trenca la cadena i cauen al fons del mar envoltades de taurons i es lia parda. I era una pel·li que no va costar res i clar, com que va multiplicar per 10 o per el cost, doncs van dir fem segona part, que reconec que la primera part era super tensa i estava molt bé.
I la primera part... I com es fa una d'això de rodejat de taurons amb poc pressupost? No es veien? Era intuitiu?
Bueno, clar,
i
al fons del mar
fos,
o sigui, apareixien quan havien d'aparèixer.
Si es va fer Xarnado
també
es pot fer això, no?
Però crec que estem parlant de coses diferents, no sé.
Ara,
alguna cosa està ben feta i la deixa
arnada. Aquesta intenta ser seriosa.
Per tant, 47 metres és a la profunditat que cauen.
Això almenys era la primera. Ara aquesta ja no sabem, perquè aquesta passa, en comptes ja no és Mèxic, és Brasil, ja van anar bussejant en unes runes i ja saber què passa allà.
Dedueixo que no són les mateixes noies que la primera pel·li, no?
No.
No he vist la primera pel·li, però aquestes de terror no acaben prou bé com per tenir una continuació.
En el trailer no surten amb crosses ni res.
No, és que a més, imagina't que tu et passa això, seràs tan imbècil de tornar a bussejar en una zona amb taurons. No, vull dir...
Hi ha de tot en aquesta vida. Jo no, però hi ha de tot en aquesta vida.
És veritat. És que sí.
Jo crec que ja no ho faria ni una primera vegada, em costaria molt intentar-ho, imagina't ja, dues i si una ha anat malament.
Això, és que no... Ja t'he preguntat sabent quina era la resposta, perquè no tenia cap mena de lògica, però vés a saber, no? Això s'estrena el 15 d'agost, que està bé en ple agost veure coses de platja i de taurons.
O sigui, en ple pont.
I de fet, una setmana més tard, no arriba una setmana més tard, Infierno bajo el agua, que també vindràs una mica el mateix, també, no?
El estado de Florida advierte de que se avecina un huracán de categoría 5. Todos los residentes deben evacuar de inmediato. Cojan a sus familias.
A mi el nom em recorda a Deep Blue Sea, aquella pel·lícula de quan nosaltres érem adolescents, de taurons.
També hi havia taurons.
Brutal. Taurons intel·ligents.
Sí, era bona. No sé, l'he vist unes quantes vegades ja. Va d'això o va per una altra banda?
No, va per una altra banda.
Llàstima.
És una pel·li, per això ja només els noms que hi ha darrere ja és per mi directe motiu per anar-la a veure. Ens trobem producció Sam Raimi, de Spider-Man, El ejército de las tinieblas, etc. i direcció Alexandre Aja, crec que es diu, que és el de Les colines tienen ojos, Alta tensió, o sigui que els noms que hi ha darrere estan bé. I ens trobem amb una noia que hi ha un huracà superheavy a Florida i ha d'anar a rescatar el seu pare, i llavors arriben, es queden en una casa, comença a pujar l'aigua, hi ha una inundació i comencen a aparèixer cocodrils.
Si canviem taurons per cocodrils, igualment mortífers i igualment aquella por ancestral que tots ens agafa, encara que aquí no n'hi hagi, no?
Escenari petit, que també és sinònim d'atenció, perquè saps que a la volta de la cantonada hi ha qualsevol cosa, així que jugar amb clixés.
A mi ja m'has guanyat amb els noms que has dit.
Sí, vull dir, jo només amb això poder ja ni miraria de què va, de cap al cine.
I vaig, no? 23 d'agost estem parlant, i per acabar l'agost, o almenys aquesta és la nova data, ara parlarem per què, arribaria als cines Ghostland.
Patrick tenia la vaga sensación de que algo estaba a punto de suceder. Algo en la brisa del crepúsculo susurro. Sucederá esta noche.
Ghostland, que diria que és la pel·lícula que hem parlat més aquesta temporada del Quimèric, perquè és la pel·lícula revelació de la temporada.
Festivals, unes quantes dates d'estrena, ara sembla que té una productora que la distribuirà, i és una altra pel·li que només pels noms dels directors també vas de cap a veure-la.
I tant, és el del director de Màrtirs, que potser la gent que no està posada en el cinema de terror de festivals potser no el coneix, perquè no vindria a ser una pel·lícula comercial.
No, la segona que va fer sí que va ser comercial, però aquesta era fluixeta, ja es notava que estava en estudis més grans al darrere.
Està clar. La van veure a Sitges, la van veure a Molins, i ara fa relativament poc la van veure a Sant Cugat.
Exacte.
Tot això ha anat passant de festival en festival i s'han anat canviant les dates, perquè en teoria s'havia d'estrenar els cinemes comercials al març.
Sí, que és la primera. Per això ja vam parlar a l'altra tonga de pel·lícules d'aquesta.
Mira, jo no em cansaré de dir-ho, és un pel·liculón. S'ha de veure.
I tensió pura i dura tota la pel·lícula.
I l'Alfons encara no l'ha vist.
No, encara no l'he vist.
Hauràs d'anar-hi quan l'estrenin al cine.
Vale, ja en direm. 30 del 8.
I t'impactarà, eh?
Sí,
vale. Lo que pasará a continuación te sorprenderá.
Sí, 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 vas sense saber res de la pel·li, encara t'impacta més.
Sí. Jo em vaig passar l'últim cop veient la pel·li mirant les vostres reaccions. A veure què passa. Ai, que
o sigui, em pagaràs l'entrada per veure la meva reacció.
Doncs
vale, m'ho apunto.
Soc capaç de tornar a veure-la per tercer cop.
Bueno, pot mirar.
Això ja diu molt de la pel·lícula.
Ens enganxa molt pròxim a la Festa Major de Sabadell, però...
Bueno, ja en parlarem. I no marxem del terror, perquè també s'estrena, en aquest cas ja el 6 de setembre, aquest sigui en plena Festa Major de Sabadell, IT.
Sí, ¿puedo ayudarla?
Vivía aquí.
Por favor, pase. Es lo mínimo que puedo hacer. Está como la recordaba.
Más limpia.
Eche un vistazo tranquilamente.
Arriba la segona part, el segon capítol de IT. Ja fa un parell d'anys ben bons, no?, que es va estrenar la primera.
Sí, que va ser tota una sorpresa, perquè venia molts noms al darrere, bons noms, però ningú s'esperava l'èxit que va ser el primer capítol. I trobo tot un encert d'haver-la dividit en dos, però bueno, era de lògica, perquè la telesèrie que vam fer ja era super llarga, i els llibres és un tochaco de més de 1000 pàgines, amb la qual si vols explicar-ho bé, s'ha de dividir per nassos.
Això també passa molt amb els llibres de Stephen King, que clar, com que entra tant amb la vida dels personatges i posa tot tant en context, que clar, si t'ho carregues tota la pel·li, es perd molt del rum-rum aquell que va creant, no?
Sí, perquè t'ho explica tot molt bé, sense fer-se pesat, vull dir, perquè jo el vaig llegir de molt jove, aquest llibre, i em va encantar i no se'm va fer pesant ni res. I és, bueno, com ja sabeu, la primera part parlava d'ells de joves, de nens, i que marxen del poble, i aquí, arrel de la mort d'un personatge, han de tornar tots, quan ja són grans, al poble.
Perquè veuen que s'estan repetint una sèrie d'episodis que van passar quan ells eren petits.
Exacte, i ells, clar, marxen del poble... suposant que s'han carregat el pallasso.
Suposant.
Sempre hi ha pallassos.
Ara veurem que no és així, no? No sé, jo la segona part no la vaig veure de la telesèrie, perquè vaig tenir un problema, que és que no la vaig veure quan l'havia de veure, i de gran la vaig voler recuperar i no vaig trobar la segona part, només la primera.
Ostres, jo la tinc, si la vols veure
llavors,
algun dia.
Bueno, ara veuré la nova, perquè clar, veure l'antiga, després la nova un altre cop, no? Potser es trepitgen coses, però... Molt interessant, pinta molt interessant.
Sí, sí.
Sí que també ara tenim temps, perquè fins al setembre, de tornar a veure la primera.
Exacte.
I així saber on ens va quedar.
Buscar-la en alguna plataforma digital i gaudir-la una altra vegada.
Segur que hi és. I ara anem a una altra pel·lícula, que en aquest cas s'estrena a finals de setembre, el 20 de setembre, que és Ad Astra.
¿En qué piensas?
Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento.
Què n'hem d'esperar d'aquesta pel·lícula?
Bueno, aquí el reclam, suposo, si heu vist el tràiler, és Brad Pitt.
No he vist el tràiler.
Bueno. No m'he fixat que sortia, però en aras, hòstia, feia temps que no sentia aquesta paraula.
Els traductors.
Doncs això, és una pel·lícula de ciència-ficció, a l'espai... El Brad Pitt és un astronauta que s'ha dedicat a això perquè el seu pare desapareix en una missió per buscar vida a Saturn, i de cop i volta passa alguna cosa i ell ha de tornar, el Brad Pitt ha de tornar a l'espai i buscar el seu pare, si és ell, no és ell, si està viu, està mort, i descobrir què ha passat amb la missió que feia el seu pare.
Podríem dir que ha tingut una mica d'enveja del marciano i ha dit, no, jo necessito poder-me posar en a pel·lícules de ciència ficció també.
No em digui que el seu pare és Matt Damon.
És que clar, Matt Damon ha fet aquest rol amb totes les pel·lícules de ciència ficció que hem vist últimament.
Sí, el tio perdut.
Però bueno, jo crec, no he vist el marciano, però té pinta de ser molt més costumbrista i aquesta té més pinta de ciència ficció amb terror.
Bueno, ja la banda sonora ens està donant pistes.
Sí, el trailer estava bé.
M'estic imaginant una espècie d'Interestelar...
Que també sortia Matt Damon.
Exacte.
Perdut.
Totes les pel·lícules surt Matt Damon. Perdut. No, i Brad Pitt, que es conserva bé, jo fa molts anys que no veig a cap pel·lícula, eh?
Home, ara ja... Però bueno, tots aquests actors els veus fora i dius són grans, i després els veus a la tele, com Harrison Ford, els veus a les pel·lis i dius, tira, aquí han tirat de Photoshop i de tot el que han pogut perquè no llueixi tan llaio.
Una bona fotografia ens pot arreglar aquí la degradació de Brad Pitt.
Un bon joc de llums i tot això.
Però el Sean Connery es va mantenir molt bé durant molts anys.
Sí, bueno, fins que va desaparèixer arran de la pel·li aquella de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que va dir que ja no surto més al cine.
Ja prou, no? Bueno, hi ha gent que fins als 90 anys s'ho hagués sortit com a
Clint Eastwood. Aquest va acabar tan escaldat que va dir, s'acabó.
També.
Bueno. És que ara estic pensant en els millennials que tenim a l'altra banda del vidre, que no sé què deuen pensar de Brad Pitt, però segur que no el tenen com el sex símbol que el tenia la meva generació.
Continua sent un tio guapo.
No sé, després els hi preguntem a veure què n'opinen. I després, ja de cara a l'octubre, el 4 d'octubre, arribarà Joker.
Arthur, ¿te ayuda a tener a alguien con quien hablar?
Mi madre.
Quin anunci més tranquil·let, no?
Bueno, és la gràcia del tràiler. Bueno, i intentar, suposo que el trailer reflexar la personalitat aquesta que té el Joker, que de cop i volta està tranquil i de cop i volta aquí li ha un caos que no vegis.
El Joker, que és el personatge que quan estàvem al saló del còmic i parlàvem d'aquest aniversari de Batman, que és l'enemic que...
L'enemic icònic, el que tothom
pensa... És que és un dels millors dolents que s'ha fet mai.
De fet, és tan reconegut com a enemic que molta gent se'l deixa a les llistes dels enemics perquè ja l'inclouen com si fos el protagonista de tota la saga.
Sí, per això, i aquí han volgut fer un spin-off i donar-li el protagonisme realment a ell.
Què n'opines de l'actor? Perquè hi ha hagut molta polèmica sobre quin actor faria de Joker.
Jo ho trobo bé, total. El Joaquin Phoenix aquest ja fa temps que fot una cara de boig que no se l'aguanta, amb la qual ja trobo que pot estar bé.
Li hem de donar una oportunitat, no?
Sí, ja et dic, jo amb les pel·lis de superherois, villanos de superherois i això, els dono les oportunitats que facin
totes, no? Un acte de fe
sempre,
cega, no?
Sempre, sempre.
Però què creieu que ens pot aportar aquest Joker?
Per el que he dit... a Estats Units la qualificació serà bastant alta, amb la qual diuen que és bastant crua, que intentaran reflexar la cruesa del personatge.
O sigui, el moment taradesa mental des del punt de vista realista, no?
Després ja veurem què passa, si realment és tan o no és tan, o fan com Hellboy, que es van carregar les escenes més heavies per poder-les treure als cines, i així els hi van anar.
Està fent cara de, li vaig donar una oportunitat i em van fallar.
No l'he vista. Aquesta no he tingut temps de veure-la.
Ni ganes, no?
No, però no haurien d'haver fet la retallada que van fer. Perquè Hellboy és Hellboy, igual que Joker és el Joker. Si fessis Superman, pues Superman no pots treure escenes bèsties perquè és Superman, és el tio guai, és el tio bo.
És el tio guai.
Però Hellboy, el noi de l'infern, no esperis que sigui el tio guai.
El problema és que les pel·lis...
Sí, però el teu concepte de tio guai és diferent.
Exacte.
Les pel·lis de Guillermo del Toro, tot i ser molt xules, van fer molt mal aquest personatge, perquè el van pintar com un tio colorido i...
Entranyable i tot.
I els còmics són foscos. Però bueno.
I després arribarà l'11 d'octubre una altra pel·lícula que encara no hi ha ni el tràiler, que es diu Light of My Life. Què és això? Què n'hem d'esperar?
A veure, aquesta és la nova pel·lícula del germà de Ben Affleck, Casey Affleck, que ve després de guanyar l'Oscar per Manchester sobre el mar o Cerca del mar, no recordo com es deia, i passar d'un gènere que era dramón a ciència-ficció.
És ciència-ficció, eh?
De ciència-ficció, a la Terra.
Llum de la meva vida. O sigui, Russo, llum de la meva vida.
Russo!
I a més, té pinta, coneixent el director, que serà d'aquestes que li agraden a l'Alfons, trepidant, amb molt de ritme...
Ho estàs dient amb rintintint, bueno.
No, a mi m'agraden en ritme.
Ja, sí. Però està fent referència al conte de la criada, vale. Again.
Exacte.
El conte de la criada té un bon ritme, l'adequat.
Tornem-hi! Sisplau, cada programa ha de sortir el conte de la criada.
Vale, i aquí ens trobem amb un futur apocalíptic... on hi ha hagut una pandèmia que es va carregant a les dones i aquí el protagonista té la, ja se li ha mort la dona i ha de protegir la seva filla, que encara està sana, i se'n van al bosc i han de protegir-la a tota costa.
Doncs mira, no estem tan lluny del conte de criada. Se
sembla
no,
molt raro, no, això, perquè semblant. El director aquest d'on venia, on està ara, i a veure què podem trobar.
Doncs sí, no, jo ara mateix és que no n'esperava res, no l'havia ni sentit a parlar.
No, jo tampoc, ara buscant la vaig veure i vaig dir, ostres, quin canvi de gènere que ha fet aquest home.
I una setmaneta després s'estrena Gemini Man.
Dime una cosa, ¿por qué te cuesta tanto matar a ese hombre?
De què va Gemini Man?
Gemini Man, pel·lícula de Will Smith, una altra per variar.
Surt el seu fill?
No, crec.
Surt tota la seva família? Surt ell amb malles?
Surt ell per partida doble, perquè ell és un assassí a sou que ja es vol retirar i de sobte apareix una versió d'ell superjove que s'anticipa als seus moviments, molt més millorada, i hauran de lluitar la versió jove contra la versió vella.
Oh.
I no és el seu fill?
I no és el seu fill, és ell, és ell.
És interessant, això, eh?
Sí,
sí, que no surti el seu fill és interessant.
I ell és productor també de la pel·lícula, perquè últimament també
sí,
ho porta.
Sí, sempre. I també el director és Ang Lee, que va fer la primera versió de Hulk, però, i també ha fet Sentido y Sensibilidad, així que és un director molt polifacètic.
Estic com en xoc ara mateix.
Sí, molta barreja de gèneres, eh?
Clar, això ens fa despistar, no?, sobre què hem de decidir, no? De... No sé, no sé.
Bueno, els noms són potents, així que li donarem una oportunitat, no?
Se'ns acaba el temps i ens queden quatre pel·lícules. A
va,
veure,
anem ràpid, anem ràpid.
Primera, Zombieland.
Zombieland, continuació de la boníssima, totalment recomanable, i que qui no l'hagi vist corri a veure la Zombieland.
I molt divertida, sí, molt recomanable. Fantàstica.
Així que ens trobarem una segona part que implicarà més zombis i a ells com a família els típics problemes que tindran d'interacció.
Això serà el 25 d'octubre, el dia 1 de novembre, Terminator.
Continuació. Aquí, clar, vindria a ser una sisena part, però realment aquí és la continuació directa de Terminator 2, el dia del juicio final.
Que no l'última que van fer.
Que no l'última que van fer. Aquí, com que no els ha agradat gaire com han anat en taquilla, ara que ha recuperat els drets James Cameron del personatge, s'ha implicat en la producció i ha aconseguit recuperar la Linda Hamilton com a Sarah Connor, torna a sortir el Schwarzenegger, així que ja ens sabem que ens trobarem Terminator en estado puro.
Home, segur que val la pena veure-la,
sempre,
eh?
Bueno, i més perquè totes, les dades... Jo, malgrat que les hagin posat malament, a mi m'han agradat totes.
I de cara al desembre, Jumanji 2, què dius, calia?
Bueno, Jumanji final... 2 respecte a la que van fer nova.
Sí, exacte. Que vindria a ser Jumanji 3, perquè la Jumanji nova de fa uns anys era... venia a ser una continuació, en certa manera, de l'original de Robin Williams. I què passa? Va fer diners, van fer calés i, pues, lo de sempre, pues, venga, segona part, a veure què passa.
I acabem amb Star Wars, que el dia 20 de desembre ens porta la seva última entrega, no?
D'aquí ja no cal dir res més, no? Torna a la direcció J.J. Abrams i a veure si aquest cop no és una còpia d'una de les anteriors.
Zasca!
Home, reconeguem que l'episodi 7 és una còpia de l'episodi 4.
Sí.
Modernitzada.
Estic mirant al fons perquè jo no l'he vist, llavors.
Modernitzada, però era una còpia, perquè passava més o menys el mateix.
Sí.
Su.
Sí.
Doncs haurem d'esperar el desembre per comprovar-ho.
Però bueno, deixa ser Star Wars i allà hi serem, eh?
Doncs moltes gràcies, Marc, per fer-nos aquesta llista de pel·lícules de gènere que arribaran aquesta segona meitat de l'any. T'emplacem a la temporada següent per parlar dels imperdibles del cinema i de tot el que vagi sorgint.
Molt bé, que vagi bé. Adéu.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. L'entrevista.
El cinema, el món de l'espectacle i el rol en viu són tres elements que costa molt de veure junts, però la seva unió es pot convertir en tota una festa on tothom n'és còmplice. Aquesta és la idea que hi ha al darrere de l'empresa d'espectacles Chip Films, impulsada per un amant del món del joc, que ja coneixem aquí al Quimèric, que ja que també és l'organitzador del Festival del Joc del Pirineu. Xavi Socias, benvingut al Quimèric de nou, què tal?
Hola, molt bones, com esteu?
Quina relació té Chip Films amb el món del joc?
A veure... és molt senzill. Chip Films, hi ha un component molt gran de teatralitat, d'interpretació, de ficar-te en la pell d'un personatge, De fet, quan jugues amb un joc de taula, tu ets el Meeple, oi que sí? Nosaltres som, o som el general de l'exèrcit que està dirigint les seves tropes. Jo sóc molt partidari dels jocs com més immersius millor, perquè m'agraden molt. I jo vinc dels jocs de rol, amb la qual cosa interpretes un personatge. I estem un altre cop recuperant el tema interpretatiu. Llavors, en el moment en què et poses a interpretar, aquí se'n diu fer teatre, però a Anglaterra una obra de teatre es diu a play. I en França... I a França se'n diu jouer. Per tant, interpretar és jugar. I Cheap Films, bàsicament, és ficar-te en la pell d'un personatge, ja sigui perquè estàs interpretant el paper d'un actor has de rodar una pel·lícula, ja sigui perquè interpretes un investigador que has de resoldre un assassinat al més pur estil murder mystery, o perquè ets un personatge concret dintre d'un joc de rol en viu.
I en què consisteix exactament la feina de Cheap Films? O sigui, com a empresa, què és el que feu?
Fem que la gent s'ho passi molt bé.
Bàsicament, és un bon reclam, no?
Bàsicament, el que fem és fer que la gent s'ho passi molt bé, evidentment, llavors, utilitzant jocs, tècniques teatrals, utilitzant un tema d'interacció constant, una mica per agafar un referent que una mica molt la cubana, quan fem esdeveniments de gran format o animacions, on trenquem la quarta paret i fem que els participants passin a ser, com nosaltres posem en el lema, que tu ets el protagonista. Per tant, tot i que nosaltres dirigim qualsevol de les activitats que fem, el que fem és que convertim en protagonista els usuaris de la nostra feina.
Ara, suposem que us he contractat. Què faríeu a l'arribar a casa meva amb 15 convidats? Què és el que consistiria l'activitat?
Vale. Suposem que fem l'activitat que dona nom a l'empresa, que es diu Cheap Films. Vosaltres estaríeu a casa. A poder ser, t'hauríem recomanat que no diguessis res de l'activitat a la resta. Per tant, només ens has contractat tu, perquè resulta que la teva cunyada t'ha dit: ostres, hi ha una gent que són la canya. Vale? Sí, 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 tal. Element sorpresa. Hauríem quedat prèviament, estaríem amagats en una de les habitacions, i quan ja tinguessis a tot el grup, tu ens envies un WhatsApp i nosaltres entrem per la porta, dient que, perdoneu, però que heu de deixar aquella casa, perquè aquesta casa la tenim llogada nosaltres, perquè anem vestits com un director i un càmera de cinema, a l'estil dels anys 20, amb uns pantalons, una mica el format del Tintín, pantalons bombatxos, mitjons de quadros, pajarita, tirants, gorra, boina, amb un megàfon gegant de llautó.
Molt bohemi tot, no?
Exacte, evidentment. Bueno, abans es vestien per treballar. Ara és que som els que anem amb samarretes i tot això, però és que abans hem de tornar a recuperar una mica l'essència dels senyors.
L'elegància.
Home, és que si no, anem amb bambes i tal, no? Portem sabata de cordó, de pell, ostres.
Total. A mi no m'ho diguis, que jo em vesteixo per venir a treballar.
Total, apareixen un director i un càmera de cinema a l'estil dels anys 20, com si haguessin sortit d'un passatge del temps, us diem que heu de deixar aquella casa perquè la tenim llogada, perquè han de venir uns actors que hem de rodar una pel·lícula. A partir d'aquest moment, evidentment, amb una mica de complicitat nostra, ens diu: no, però és que això... Total, que fem veure que rebem una trucada i els actors ens diuen en aquesta trucada que s'han quedat a Lloret fent unes gambes i uns mojitos, amb la qual cosa...
Que llestos, els actors.
Però, bueno, clar, ja se sap, aquesta gent del món de l'espectacle no es pot confiar. Ells, no? La faràndula són uns impresentables. Total, que a partir d'aquest moment, nosaltres fent cara de desesperació i diem: vale, molt bé, tenim un problema. Vosaltres voleu fer una festa aquí en aquesta casa, nosaltres el problema que tenim és que ho tenim tot a punt per rodar una pel·lícula, però l'únic que ens falten són els actors. Tenim el guió, tenim l'atrezzo, tenim les localitzacions fetes, tenim els focus, tenim la màquina de fum, ho tenim tot. Per tant, vosaltres sereu els nostres actors de la pel·lícula. Un cop ha passat aquest primer moment, no deixem... Nosaltres som partidaris de demanar perdó millor que demanar permís, amb la qual cosa no deixem marge de reacció.
Això t'anava a dir, si et diuen que no.
Si ens diuen que no, tres vegades, llavors no fem... Diem, no forcem a ningú. No forcem a ningú. Però no acostuma a passar. Per què? Perquè comencem fent uns primers exercicis d'escalfament de trencagel, basats en exercicis teatrals, però fem uns exercicis molt frescos, que la gent es comença a trobar molt còmoda. Un cop ha passat això, nosaltres ens serveix per fer el càsting i ja anem detectant...
A veure qui té més morro i qui no, no?
En tots els grups hi ha uns rols. Hi ha aquell que és el més aixau pelante. Hi ha l'estrellita. Hi ha aquell que dius, ostres, a priori, visualment no té empaque, però de cop i volta dius, aquest és una autèntica passada. Llavors, això ens permet fer els rols. Un cop tenim el grup ja, que més o menys ja el tenim calent, s'han relaxat, han vist que és una activitat lúdica, que simplement són dos actors disfressats que els faran fer passar una bona estona. Evidentment, en cap moment diem que som actors, som un director i un càmera de cinema. Fem entrar el vestuari, portem a l'atrezzo i vestim a tothom amb el personatge que interpretaran a la pel·lícula. Mm-hmm. Pues si és Dràcula, vestim el personatge del Dràcula, Mina Harker, Jonathan Harker en vestuari d'època, el Japerut, l'Igor, les vampireses, amb Tools, Bells, els diferents personatges, Doctor Van Helsing, etc etc. I ja quan tenim tota l'amalgama de personatges creats, tu imagina't, ja això es converteix en una petita festa de disfresses, però amb un sentit, perquè no és una festa de disfresses. Anem a rodar una pel·lícula. Som un càsting, un set d'actors, i hem de rodar una pel·lícula, i a més, el temps és limitat. Perquè una de les instruccions que tenim és que no hi ha assajos i no hi ha repeticions.
Ha de ser la primera.
La primera sempre serà bona. Confiem en vosaltres.
La part bona és que és muda, no, la pel·lícula?
El resultat final serà mut. Amb la qual
cosa... Llavors, clar, no ens hem de prendre cap guió així correcuita, no?
Exacte. El resultat final sempre acaba sent una pel·lícula muda. Això ens dona marge a que no només no s'han de prendre guions, sinó que de cop i volta poden haver-hi dos persones que estan sacsejant-se les levites enfadats i un li està dient com pot ser del Madrid, com pot ser del Madrid, que després simplement nosaltres posarem el subtítol que sigui
i
ja està. Per tant, qualsevol pot dir el que sigui, i no només això, sinó que a més ens dona la possibilitat a nosaltres, que som els directors de l'activitat, de cridar molt, gesticular, donar moltes instruccions constantment, no parar de parlar en tot moment, amb la qual nosaltres ens tirem el xou a l'esquena i fem que la responsabilitat passi a ser nostra en lloc de les persones que estaven davant del que és la càmera.
I la gent s'ho passa bé amb aquestes coses?
La gent s'ho passa teta.
O sigui, i fins i tot la persona tímida o la persona que té un gran concepte de la vergonya o vergonya aliena, diu, aconseguiu trencar aquesta barrera?
A veure, amb l'experiència que tenim, jo personalment de dirigir activitats, més la dels meus companys, ara portem 5 anys fent-ho, aproximadament.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Des que vam començar la primera. N'hem fet moltes. Ens hem trobat potser en 2 o 3 casos d'algú que no ha participat. També et diré una altra cosa, i és que també ens trobem en molts casos de gent que ve i em diu, ostres, no m'hauria imaginat mai ser capaç de fer això. Gràcies, gràcies. O l'altra, que és venir la dona i dir, mai havia vist el meu marit vestit de cowboy amb un duel. Gràcies. O sigui, què passa? Treballem la immersió, entrem directament en una història que és un joc interactiu, però que en cap moment diem que és un joc, i el que fem és que els participants se senten, i en tot moment, molt acompanyats, evidentment, per nosaltres, que som el director i el càmera. No donem marge de reacció.
Quin diria que és el repte més gran que heu d'assumir com a dinamitzadors?
El repte més gran que hem d'assumir com a dinamitzadors...
I llavors has de fer, quin és el grup més gran que heu fet?
Vale. Diferents tipus de... O sigui, hem treballat en diferents tipus d'esdeveniments. El repte més gran que hem hagut d'assumir com a dinamitzadors és quan treballes normalment amb gent que no és de la teva pròpia nacionalitat.
Ah, això us hi trobeu també.
Però sí, pel nord o pel sur? O per l'est o per l'oest?
Doncs pues et diré que tant per una banda com per l'altra. O sigui, evidentment, els nòrdics són molt més freds, molt més tranquils, molt més callats. No saps si s'ho estan passant bé i després resulta que ha sigut una autèntica passada, però clar...
Les festes del seu país ja, són més contingudes, no?
Ja, passar muy bien. Gràcies. Això per una banda... Per una altra, quan treballes amb gent tipus italians o segons quin, que és molt, 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 molt dicharachero i que van una mica més pujats de voltes del que tu necessitaries. Per tant, per una banda, com parlar d'això, perquè fa perfils. ¿Vale? Com a grup, el que em deies, jo recordo quan vam fer el centenari de l'Escola dels Jesuïtes de Sarrià, que ens van contractar per fer una dinamització amb els alumnes, i va haver un moment que fèiem una de les escenes que era on hi havia tots els antics alumnes, famílies, etc. Hi havia unes em sembla que em van dir 600 o 700 persones.
Déu-n'hi-do.
Alhora.
Sí, sí. I llavors tenien un escenari, allà hi havia música. Nosaltres estàvem fent l'activitat per dintre de l'escola, eh? Però hi havia una escena, en concret, que passava amb un ball de festa major. I els vaig dir, podrem sortir, tallar la música i fer l'escena aquí? Sí, sí, tira milles. I bueno, doncs vinga, va, doncs a tope, no? Arribem allà, ens posem, em poso jo en concret a sobre l'escenari, tallo amb els músics i dic, mira, perdoneu, però és que estem rodant una pel·lícula aquí amb els nens, etc etc, i necessitem la vostra col·laboració. Heu de ser els figurants de la gran festa major. Clar, la gent s'ho estava passant bé, amb la qual cosa, sí, 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 oi que sí,
va,
podem comptar amb vosaltres, sí, sí, vale, no sé què. Molt bé, ok, doncs el que farem serà que quan jo digui acció, la banda farà veure que toquen, però nosaltres posarem una cançó, que és la que necessitem perquè lligui amb la pel·lícula. La cançó en concret era Els pajaritos.
Nivell.
Què van fer? La coreografia tothom se la sabia. Evidentment,
malauradament,
vam aconseguir que 600 persones estiguessin ballant simultàniament Els pajaritos mentre nosaltres estàvem enregistrant la...
I això és record Guinness o algo? Doncs
pues ja no ho sé, no ho he plantejat. Parlarem amb la Maria José i su acordeón, a veure si, si té alguna experiència similar amb això.
Ara t'anava a preguntar si, quin era el esdeveniment més friki pel qual us han contractat, però crec que aquest està bastant top, no?
Bueno, a veure, aquest era bastant... bastant habitual, en el sentit que el personal que estava era bastant normalet. Com a esdeveniment friqui et diré que un dia vam muntar una moguda molt xula, molt xula, molt xula, amb un comiat de soltera d'una noia que es diu Leila. No sé si m'estarà escoltant això, però si és que sí, se n'en recordarà sempre. Una abraçada a Leila. Tot començava amb que ella, això va muntar nosaltres de zero, rebia a la seva feina un divendres una caixa tancada on hi havia el llibre de lectura del Dràcula i un bitllet de tren que anava de Barcelona a Puigcerdà. Evidentment, el seu jefe la deixava sortir, se'n anava fins allà, pujava fins a Puigcerdà. A Puigcerdà l'esperava un senyor vestit de majordom, mut, totalment mut, amb un cartellet, l'estació de Puigcerdà, imagina't. Arriba... la fa entrar dintre una furgoneta amb vidres tintats i comença a conduir per aquelles carreteres. D'acord? Resulta que en un moment donat paren en un hotel, quan ella es pensa que ha de baixar, perquè ella ja es pensa, clar, evidentment això és el comiat de soltera que van muntar les meves col·legues, quan pensa que ha de baixar, entra de cop i volta un paio vestit de capellà dintre i diu, ràpido, ràpido, debemos marchar! I li tira una ristra d'alls a la noia. Vale? Al mateix temps, a dintre de la guantera de la furgoneta hi havia tota una sèrie de notícies basades en fets reals sobre vampirisme, taüts, etcètera, etcètera. Vale? En aquest moment ella va començar a ser conscient que estava amb dues persones amb una furgoneta al Pirineu amb vidres tintats. I que, a més,
va
tot
dir,
tenia una relació...
On m'he posat, no?
Ok. Resulta que, a partir d'aquí, van anar fins a un espai que teníem, un soterrani, on van trobar una caixa de pòrex, que quan la van tallar i van entrar, la feien venir amb ella, van obrir i hi havia tot de gel amb unes bosses de sang a dintre. No era sang, era vi. Vale? Però ella no ho sabia encara. Després d'això, van passar per un magatzem on van carregar un taüt a dintre.
El que faltava.
Ella, clar, van tirar els seients endavant, ella anava sentada amb el taüt, la caixa al davant, els dossiers amb vampirisme, la ristra d'alls al coll, la caixa amb les bosses de sang, i després van parar per un altre lloc, amb un prat que havien fet allà al Pirineu, on havien plantat unes creus, i van desenterrar creus. Total, que van arribar amb un espai, que és un emplaçament que és a l'hotel El Castell, que la part de dalt té un espai que és l'antic Castell Comtal, i allà dintre, quan entrava, al final de tot, veia una de les seves companyes sent mossegada per unes vampires. Vale? Quan ella anava cap allà i reconeixia que ja, evidentment, havien sigut elles, allà es desmuntava i jo apareixia vestit com un director tallant l'escena, perquè jo estava rodant l'escena en la qual estaven mossegant a les vampires i tot el que havien anat a buscar era el meu personal de suport que portaven el material per acabar de rodar la pel·lícula Dràcula, perquè portaven les creus, el taüt, la sang, etc etc. A partir d'aquest moment li vam dir, només faltaves tu, que ets la nostra protagonista, ja teníem a tota la resta vestides com el setting de Dràcula, i a partir d'aquell moment vam rodar tota la pel·lícula Dràcula incorporant tot el material que havíem portat.
Per tramar tot això, vau fumar molt, no?
Saps què passa?
És que realment...
Experiència amb altres coses.
Sort que no fumem. Perquè això surt sol. A partir d'aquí, ja no et dic el que passa quan, quan ens hi posem en sèrio.
Clar, és que precisament tot el que ens estàs explicant diria que no hi ha cap altra empresa, no, que faci això.
No ho sé. No en tinc molta constància. No en tinc molta constància. En aquest sentit, jo és que vaig veure una pel·lícula que segurament molt dels oients la compartiran, que és The Game. Mm-hmm. I quan vaig veure allò vaig dir, jo vull això. Que és una empresa en la qual et recreen una realitat alternativa, ja sigui recreant un rodatge cinematogràfic d'una forma molt fresca, o ja sigui amb un autèntic rol en viu en el qual tu, de cop i volta, et sents arrossegat i has de prendre situacions i has de prendre accions, etc etc. No ho sé, igual sí que n'hi ha alguna, però hi ha una part i un component que nosaltres treballem, evidentment, que és que tenim versions de terror, tenim versions purament d'investigació, tenim versions molt lúdiques. De manera que arribem a un ventall de públic molt genèric, que és l'única manera també de que et puguis posicionar i viure d'això.
I creieu que tindreu tant èxit quan vau començar amb el projecte? O era una cosa més de, mira, per fer els dissabtes, un complement de la feina que ja fem tots, no?
De fet, va començar així. Jo sempre ho dic, i no és per... Ja saps que les comparatives d'això... Però a veure, jo quan vaig començar jo a tirar endavant la iniciativa més enllà, el primer any em van fer 3 d'activitats. Lo normal, una comunió, un comiat de soltera i això és. L'any passat em van fer un centenar, aproximadament.
Ostres.
Sí, estem sobre les 100 a l'any. Quan vam començar, jo feia aquesta activitat d'un mes a mes de la feina, els caps de setmana, pensava, mira, així em trauré per les vacances de l'estiu, i tenia tot el material al garatge, com Apple, o com el Lucas quan va fer Star Wars.
No, clar. I sort que la família t'ho va deixar tenir, perquè també coneixem uns quants friquis que quan arriben a cert nivell de material els diuen, bueno, o el material o jo.
Jo tinc tota la sort del món de que amb això la Marta, que és la meva dona, no només m'apoya, sinó que creu en el que faig, i a part d'ocupar espai físic a la casa, en aquell cas, a la casa, etcètera, etcètera, ocupo moltes hores i molt espai del nostre moment, perquè, clar, són dedicar-te a una cosa d'aquestes i aixecar un projecte així són hores i hores i hores i hores. I tinc la sort de que tinc la millor companya de viatge possible.
Així, perfecte.
Totalment. I, a més, resulta que tinc el Marc i la Berta, que són els peques, que també participen d'això.
Que s'ho deu passar teta
amb això, no? I també val a dir que l'altre soci i co-creador i cofundador de Chifilms, que és el Sergi Pinyol, és un puntal en els quals, quan estem junts, es genera una química explosiva espectacular.
Per últim, preguntar-te, hem parlat de tota aquesta vessant, però també feu altres coses. Per exemple, us van poder veure a l'espectacle final de Les Ayudar Jugando. No sé si això és una beta que voleu explotar o que ja està explotada, però que us dediqueu més a l'altra cosa.
Bueno, és que saps què? Vam llegir la notícia, que el tricicle es retira.
Ah!
No.
Era molt tricicle, realment, ara que ho dius. Sí.
Sí. Som... Bueno, és una mica el perfil que... A veure, hem begut de la trinca. Hem begut de Mortadelo i Filemón, hem begut de tot això. Per tant, nosaltres, Chip Films, som una mica tot això. No, la part més teatral no és que sigui la... Nosaltres tenim una part molt interactiva. En el cas de Les Ayudar Jugando va ser més un guinyo amb una proposta, perquè ja havíem fet un parell de vegades l'activitat i els hi vam dir, escolta, mira... anem a fer un fi de festa així xulo i tot això.
Que era una excusa per poder cantar el Soy Rolero, i ja està. No te n'amaguis.
Tot va començar quan a l'agost vaig escoltar el podcast, vaig sentir la cançó i li vaig enviar... aquesta cançó, jo et muntaré alguna cosa perquè Les Ayudar Jugando, tota l'audiència acabi cantant a coro Soy Rolero.
Jo he de dir que hi havia... poca gent que s'hagués tornat tan boja com nosaltres amb aquesta cançó, eh? Vull dir que jo pensava que hi hauria un boom i encara la gent es va contenir bastant, però és que aquesta cançó, quan la vam escoltar, crec que ja està en el top, eh? Tots la tenim ja de favoritos, eh?
Sí, la portem al cor.
Jo li vaig dir que això és la canció del verano.
I tant.
Sí.
Per mi és la canció del verano.
No va arribar a ser-ho, però potser el de l'estiu que ve.
Bueno, no, ja ho farem que ho sigui.
Doncs moltes gràcies, Xavi, tornarem a parlar, esperem. Ni que sí, per tots els projectes on estàs involucrat.
I tant.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
La recomanació del quimèric.
Doncs avui a la recomanació del quimèric sortim una mica del que estem acostumats a recomanar i anem a parlar de ciència-ficció xinesa.
Que n'arriba poc per aquí.
N'arriba poca, però la que arriba amb molta força, com aquest llibre que us recomanem avui, que de fet molts direu, ostres, si ja l'hem llegit tots, perquè s'ha convertit en una mena de best-seller que tothom té a casa i tal.
I per quan la pel·lícula?
Exacte, segur que estan en ello, però jo volia recomanar-lo per gent com l'Alfons, que encara no l'ha llegit.
No, no he tingut l'oportunitat.
I vull convèncer-lo de que val la pena llegir-lo.
Estic convençut, va, passem a la secció.
A veure si me'n surto. Es tracta del problema de los tres cuerpos de Xi Xin Liu.
Vale, va de trios.
No.
Vale, allà hem d'acabar, doncs.
Doncs va de moltes coses alhora, però anem pas a pas. Primer, aquest llibre es va sortir a la venda a la Xina el 2006. Mm. El 2014 va sortir en anglès. I aquí, en espanyol, no va arribar a sortir fins al 2016. Per tant, 10 anys després que triomfés a la Xina, ha començat a arrasar aquí. És el primer llibre d'una trilogia. Que la gent li diu directament de los tres, el problema dels tres cuerpos, perquè sol passar amb això de les trilogies que la gent es queda amb el nom del primer.
Com Juego de Tronos.
Exacte. Però el nom oficial seria El recuerdo del pasado de la tierra, que també inclou El bosque oscuro, que és el segon, i El fin de la muerte, que és el tercer. Jo ara mateix estic a la meitat, una mica més endavant, del segon, del
bosque oscuro. Tenim un llibre que es diu El fin de la infancia, tenim un altre que es diu El fin de l'eternitat, ara tenim un llibre que es diu El fin de la muerte.
Sí.
També podem fer una trilogia d'això.
Podem acabar amb tot i ja està. El que passa que, no sé, la versió xinesa suposo que és una mica diferent, no?
Suposem.
A veure, El problema de los tres cuerpos va tenir el Premi Hugo el 2015. Si estem parlant ja quan ja s'havia publicat en anglès. El Premi Ignotus el 2017, el Premi Kurt Lasagwitz el 2017, ni idea de què és aquest premi, però sembla que és bastant reconegut a les seves terres, i ha venut més d'un milió d'exemplars només a la Xina.
Bueno, un milió d'exemplars no és un 1%, és un 1% de la població, tampoc
no,
és tant.
No, però déu-n'hi-do, tenint en compte que la gent llegeix més o menys poc.
Sí, per desgràcia.
Però bé, jo crec que aquest llibre pot agradar a molta gent, i ara entendreu per què. Per començar, hi han tres trames en una. La primera és una època de la revolució cultural xinesa, i hi ha una noia que serà la nostra protagonista, la Ye Guangji.
Això ens posa en un futur?
O... No, estem al passat, a la revolució cultural xinesa.
Vale, que no hi hagués una altra.
I no, estem aquí a l'època d'aleshores, abans de la Guerra Mundial, i ella veu com torturen i assassinen el seu pare per les seves idees científiques. De gran, ella, que s'ha convertit en astrofísica, acaba sent sospitosa política, també, ja pel fet de ser filla de qui és i per algunes actituds, diguéssim, revolucionàries, com llegir certs llibres que estaven prohibits. Llavors, l'envien a un campament com a càstig per haver llegit un llibre que no es podia llegir i l'obliguen a treballar de per vida en un projecte ultrasecret que no sabem al principi del llibre de què va. O sigui, veiem una mena de telescopi gegant i una mena d'emissió de rajos, però no saps ni a qui li envien, ni per què, ni què estan estudiant, ni res. I ella es troba allà i tu com a lector dius, ostres, què estan fent aquí? Més en aquella època, clar, és el que dèiem, no estem en un futur, estem en un passat, no? Tot així com molt bucòlic, enmig de la naturalesa, allò, aquell projecte supersecret. Uns anys després, arriba un expert de nanomaterials, el Wang Miao, que és reclamat pel govern xinès per ajudar a aclarir el suïcidi de diferents científics. Llavors, clar, ja és una trama completament diferent, no saps què tindran en comú, però saps que hi ha un munt de científics que s'estan suïcidant. I aquest home ha de desbrinar per què.
El miau.
Sí, el miau.
Sí, així
podries recordar els noms xinesos, que déu-n'hi-do, que són molts i que aquí ens costen, per la nostra cultura occidental, costen bastant de retenir.
Almenys són clarament diferenciats, Wenji i Miao.
Per sort, també us diré que el llibre inclou un glossari darrere, perquè no et perdis tant. Jo el vaig consultar a les primeres 10 pàgines, després ja està. Quan hi entres, hi entres. I la tercera trama, que per mi és molt, molt interessant, potser més fins i tot que les altres dues, és un videojoc que hi ha un món virtual que es diu Los Tres Cuerpos, aquí el nom del llibre, on s'explora l'evolució d'un món on hi ha tres sols. I hi ha una era caòtica, vull dir, els sols no tenen una periodicitat, no surten cada dia a tal hora, no, és completament caòtic, i llavors què passa? Doncs que les civilitzacions es van morint, perquè unes es queden completament carbonitzades, altres es queden congelades quan l'època que no hi ha sol és massa llarga. Llavors tu, com a persona que està jugant aquest joc, has d'intentar preveure quin és el patró d'aquests tres sols per intentar que la civilització visqui més. Clar, la cosa és com molt surrealista, no? Perquè dius, i això per què serveix? Doncs resulta que aquest videojoc està lligat amb tota aquesta altra trama dels científics que es suïciden i amb la Ye Wenji, que quan això passa ja és una entranyable senyora de 60-70 anys.
Sempre ha viscut allà atrapada.
Més o menys.
Diguéssim
que la idea original era que sí, que havia d'estar tallada per vida, però passen una sèrie de coses que fan que la seva vida evolucioni una mica més i que la vinculin amb aquests altres projectes ultrasecrets.
Interessant. I ja deixa això, Xina, que surti un llibre parlant de projectes ultrasecrets? Ens està preparant el terreny per el que han descobert?
Jo crec que la gràcia d'aquest llibre, precisament de l'èxit que ha tingut a la Xina, és precisament aquest, de que estan fent com una història alternativa de la Xina. Que això ens porta també a un futur alternatiu de la Xina i de la Terra, perquè el que passarà, doncs, és... ens afecta a tots, diguéssim,
sí,
no?
Sí, diguem-ho així, simplement.
Clar, on és la ficció de tot això que t'he explicat? Doncs sense voler aixafar-vos el llibre, diguéssim que en tota la novel·la s'està plantejant i buscant vida intel·ligent a l'espai. La trobaran? Vale. No la trobaran? Quins seran els efectes si la troben o si no la troben?
Però això també tenim el SETI.
Exacte, és la versió xina del SETI, però passaran moltes coses, perquè és un llibre de quasi 500 pàgines i vas fluint amb la història, et vas trobant moltes coses i quan acaba podríem dir que tens la sensació que tot just ha començat el que... No dic que sigui un llibre lent, perquè passen moltíssimes coses, però el que t'estan plantejant quan acaba el llibre, doncs vols saber què passa, i per això mateix estic llegint el segon.
Està justificada les 500 pàgines, no, és,
sí.
No hi ha palla.
No, no n'hi ha. Tot el que t'expliquen, fins i tot la cosa més tonta, té raó de ser. I de veritat és que estan en el segon llibre, puc dir que val la pena, eh? Vull dir que... diguéssim que quan acaba el primer llibre penses què passarà, i quan, en el segon llibre passen una sèrie de coses que no t'hauries plantejat i no sé ni si s'acabaran resolent en aquest llibre.
Ui,
ja t'ho explicaré quan l'acabi. Per què el recomanem? Perquè són, d'alguna manera, tres llibres de tres gèneres diferents en un. Perquè enganxa des de la primera pàgina, això sí que sembla molt un llibre de superventes, es nota molt perquè de seguida dius, ostres, què és aquesta senyora, què fan aquí, què ha passat, no?
Té un començament potent, no?
Molt potent. Després hi ha moments una mica de baixada, però en general és molt potent. És molt diferent a la ciència-ficció occidental, que estem acostumats a llegir, perquè barreja coses molt diferents i fa unes reflexions que no estem acostumats a veure, i et donen ganes de llegir els dos llibres següents. La prova és aquesta, que ja estic llegint el segon i tinc el tercer per llegir també, vull dir que no sé si llegiré els tres ara, però és una història que la llegiries d'una tirada, encara que cada llibre siguin quasi 500 pàgines.
I
que no està gens malament.
Qui és en Xi Xin Liu? Xi Xin?
Doncs no. El Xi Xin Liu, ho faig el millor que sé, no sé xinès, eh?
Jo
vull
tampoc.
Dir que va néixer l'any 63 a Pequín, és enginyer, oh, sorpresa!
Informàtic?
De telecomunicacions.
Sí.
De fet, tot el tema aquest dels rajos i tot això que apareix en el llibre es veu que està molt lligat amb la seva professió original. I, de fet, vull dir, fins que es va fer famós, treballava en una central elèctrica de Jiangquan. Vull dir que...
Ah, això és tot Xina. Crec.
Uau, no ho sabíem. Bé, amb el problema de los tres cuerpos es va donar a conèixer sobretot aquí, perquè doncs aquí al món occidental no el coneixíem. El seu primer llibre el va publicar el 99 i després de la trilogia també ha escrit bastant més. De fet, es considera un dels autors més prolífics de gènere de la Xina. I que déu-n'hi-do. Hem conegut una mica més a Xi Xin Liu i el problema de los tres cuerpos. Jo crec que és una trilogia que val la pena de llegir, sobretot si sou molt amants del gènere, perquè no sé si a tu ja t'ha passat, però a mi m'ha passat de gent que coneixem que ja l'ha llegit i llavors fan comentaris que et poden ajudar a destripar el llibre. Llavors
no estem.
Hi ha una certa urgència de llegir aquests llibres per no menjar-te spoilers, bàsicament.
Bueno, abans que surti la sèrie.
Ja saps què fer aquest estiu, al fons.
Sí. Escriure el següent llibre. Vull dir, a llegir-me aquests tres.
També, ja tens per tot, no?
I també el grup de lectura del Quimèric. No.
Exacte, sí, que la temporada que ve arribem amb més llibres. Encara no sabem quins, perquè està en procés de negociació, però segur que serà molt interessant i ja us informarem de quan s'obrin les inscripcions, si us hi voleu apuntar.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, el penúltim d'aquesta temporada. Tornem la setmana que ve i acabarem parlant amb Emili Gil, l'escriptor, i també dels festivals que ens arribaran a l'estiu, que no són pocs, entre cinema i literatura fantàstica. No us ho perdeu, que vagi molt bé, adeu-siau.